Doncs arrenquem el programa i, com us comentàvem a la portada, avui girarà entorn a l'Associació Esportiva Prat. El motiu, la presència del vicepresident econòmic i esportiu de l'entitat, Xavier Vilajoana, una de les figures més rellevants de l'Associació Esportiva Prat i amb la qual parlarem d'això, de tota l'actualitat que envolta el club. Abans de presentar-lo, també ens acompanya avui a la taula, avui dimarts, el Manolo Golca. Avui hem canviat la seva secció de Pretencs pel món. La tindrem demà amb un altre també convidat de luxe, Toni Teixeira. Què tal, Manolo? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Jonathan.
De l'1 al 10, quantes ganes agafes aquesta entrevista?
Un 10.
Un 10, molt bé. Doncs vinga, anem a presentar, a saludar el nostre convidat d'avui, a veure si ens desvetlla alguna exclusiva del primer equip o del filial. Xavier Vilajoana, vicepresident econòmic i esportiu de l'Associació Esportiva Prat. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
Com va tot? Ara una miqueta, no sé si relaxat o amb molta feina ja a les oficines del club i ja una miqueta tot frenètic.
Normalment són finals de temporada, inicis de la següent, són estressants.
Sí, per això.
Són de molta feina, però s'agafen amb ganes.
I encara aquesta feina anirà en augment, no? Suposo, a mesura que vagin avançant les setmanes, per tenir-ho ja tot més o menys atat.
Sí, la veritat, són setmanes entre que hi ha molts equips que encara estan acabant les seves respectives temporades. I altres que ja les hem acabat, però és veritat que al final tots són vasos comunicants, s'han de mirar jugadors, s'ha de refer tot una mica i amb això estem.
Ahir vam conèixer la sortida de Dani Molina, del primer equip de l'Associació Esportiva Prat. S'esperen més notícies aquesta setmana? Hem d'estar pendent de les xarxes?
Jo crec que sí, haurem d'estar pendents de les xarxes. A poc a poc es van prenent les decisions i es van comunicant.
Podem saber de quin caire? Més o menys. Primer equip, filial, femení...
De tots ells. Potser no tots aquesta setmana, però sí que és veritat que aniran gotejant i aniran caient a mesura que es parli amb els protagonistes de cada un dels equips i a mesura que ho anem fent es comunicarà puntualment.
Anem a parlar del primer equip, una temporada on evidentment no s'ha aconseguit el que es desitjava, que era evidentment mantenir la categoria o lluitar per aquest play-off d'ascens. Quin sabor de boca et deixa aquest curs que ha estat complicat?
Molt agri, evidentment. No seria absurd. No titllar-lo de dolent. Dit això, és veritat que després s'han d'analitzar les causes, els perquès i intentar-hi posar-hi remei de cara al futur, però és veritat que també hi ha coses positives, hi ha aspectes positius que tenen molt a veure amb el projecte de club que ja es va iniciar, el nou projecte de club ja fa uns 3 anys, que és treballar d'una manera excel·lent el futbol base amb l'objectiu d'anar aconseguint i anar pujant gent que es consolidi, jugadors que es consolidin a nivell de primer equip, i això és quelcom que aquesta temporada també s'ha fet. Què passa? Que l'aposta per gent jove, per gent pujada a la casa, també té riscos, no? I bé, s'ha d'intentar balancejar aquest, que és un dels objectius prioritaris del club, amb complementar-lo i balancejar amb d'altres decisions que puguin compensar aquestes mancances que, lògicament, tenen la gent jove.
A toro pasado tot és més fàcil, però ara fent una mica de... mirant cap enrere, potser si tinguessis l'oportunitat o l'entitat en general de prendre una decisió diferent a la que s'ha pres durant el curs, ja sigui a principis o a mitjans de temporada... s'hagués pres algun canvi que potser...
A toro pasado, com dius, dir que faries exactament el mateix amb els resultats que has obtingut seria absurd, no? Diria, m'aixecaria la taula i me n'aniria a casa, no? I jo crec que un dels temes és que crec que a nivell de la planificació de la plantilla del primer equip, per dir-ho d'una manera entendible, es va pensar molt en les cames, en la qualitat, i crec que ens vam deixar de pensar amb el cap, amb la mentalitat. És a dir, que el com que té l'equip que teníem, el primer equip, era molt bo, tothom està d'acord, és una gran plantilla futbolísticament parlant, però ens ha demostrat que en moments complicats no ha sabut tenir la força aquella mental per tirar endavant molts partits que els teníem de cara. Que també no ha ajudat la lesió de jugadors molt importants, sobretot en aquest sentit, o la marxa de jugadors a mitjans de temporada, que per temes personals normalment no han pogut acabar la temporada. Jo crec que una mica de tot, la barreja de tot això, pues ha fet que es donessin els resultats dolents que hem tingut.
La banqueta era una de les coses que s'havia qüestionat, o s'ha qüestionat durant la temporada des del club.
Lògicament.
Sempre heu refermat, no?, la posició de Miquel Motoso. També la mateixa pregunta.
Sí, jo al final sempre faig... Si repassem les estadístiques, això que ho havia dit anteriorment, les estadístiques de tots els jugadors, de tots els entrenadors que es canvien, quan un equip normalment es canvien, quan els equips no obtenen els resultats desitjats, al llarg de la història agafes una sèrie molt gran, de qualsevol categoria, el 85% dels entrenadors nous que acaben entrant acaben baixant igualment si és que estan en situació de descens. Això és una dada. I a més, jo crec que per canviar un entrenador o dos, un staff, el que sigui, jo crec que s'han de tenir en compte molts altres factors. No només els resultats, perquè els resultats al final és futbol. I depèn de moments puntuals, sort, no sort, lesions, o sigui, els factors que afecten a un resultat poden ser molts. I no és que serveixi com a excusa, però l'equip ha perdut 22 punts a partir dels minuts 86. Que dius, home, alguna cosa fallarà? Evidentment que falla. Però per això vull dir que el futbol és molt capritxós. El futbol depèn de molts detalls, grans i petits. Llavors, quan tu et planteges el per què tens mals resultats, analitzes com està treballant l'staff, l'entrenador, el segon entrenador, parles també amb els jugadors, al final els jugadors són part implicada, una part molt important. Veus que hi ha una comunió globalitzada, que es treballa bé, perquè veus els entrenaments. És a dir, si haguéssim jugat com entrenàvem, curiosament, estic convençut que no haguéssim baixat. Per tant, jo sóc dels que pensa, primer, que m'agrada posar les notes a final de curs. Segon, que per fer canvis de tanta rellevància com és canviar un entrenador del primer equip, s'han de tenir en compte i s'han d'analitzar molts factors i no només mirar el resultat del dilluns a veure què ha passat.
La sortida de Motoso és una decisió que es va prendre una vegada a final de temporada, parlar amb ell i veient una mica les seves sensacions, o ja una vegada amb el descens?
Bueno, ens agrada, evidentment, parlar. No som dels que envien ni cartes ni notificacions. Ens agrada parlar, explicar els motius, els perquès, i així ho vam fer amb el Miguel Motoso. Al final, el Miguel Motoso el considerem, i jo personalment també, una persona de club que ha fet un treball excel·lent amb tots els anys que ha estat al club, l'any passat inclòs. Crec que com a treball aquest any també ha fet un treball excel·lent. De fet, hi ha circumstàncies, els últims partits de Lliga, doncs l'equip, malauradament, per exemple, per posar un exemple, els centrals que teníem, no n'hi havia cap que fos de la plantilla del primer equip, per exemple. No? Bueno, i això són condicionants que l'entrenador els ha tingut, és cert. Però bé, des d'aquest punt de vista, doncs s'ha pensat que havia estat un cop molt fort, i per tots, inclús per l'entrenador, i que creiem que aquesta temporada doncs havíem de fer un canvi a la banqueta. Això no vol dir, insisteixo, que no estem encantats amb la feina que ha fet, i el món del futbol dona moltes voltes. És un entrenador que ha congeniat, que ha posat a la pràctica molt bé la idea de joc que tenim, i això sempre és molt valorable, perquè no hi ha molts entrenadors doncs que siguin capaços d'adaptar-se o de posar en pràctica la idea de joc que té el Prat.
Ara s'ha de buscar un nou entrenador. Suposo que ja teniu uns quants perfils en ment, i el nom, si et pregunto, doncs no m'ho podràs desvetllar.
No, perquè
encara
no el tenim tancat.
Imagino que encara no està tancat, però no. La idea és un entrenador d'un perfil similar, és a dir, que mantingui aquesta idea de joc, o la nova categoria obliga a potser buscar un altre perfil?
No, una idea de joc, i això ho he dit des del primer dia, no depèn de la categoria en què estàs. La categoria que estàs, sí que és veritat que t'obliga a adaptar-te a diferents situacions i circumstàncies, però la idea de joc no pot variar. Per tant, l'entrenador que vingui sap i sabrà que s'ha d'adaptar d'aquella, relativament, perquè ja el buscarem, que tingui un perfil que li agradi tenir la pilota, que li agradi ser protagonista amb la pilota, però també és veritat que sent conscients de la categoria on jugarem, a la Lliga Elite, que és molt dura, tant en la planificació de la plantilla com a l'hora d'afrontar els partits, doncs haurem de tenir doncs, una mica més de cintura, per dir-ho d'alguna manera, en els partits que ens trobem, en camps més petits, que apretaran molt... Bueno, tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de triar l'entrenador.
Per tant, per les teves paraules, també entenc que no sé si la idea de perfils de jugadors que poden arribar aquesta temporada també es farà una miqueta pensant en aquests potser partits més durs i que tinguin una millor adaptació en aquesta categoria que, com comentes, és bastant dura.
Sí, a veure, la característica principal de qualsevol jugador que vingui al Prat ha de ser que ha de ser molt amic de la pilota. El que passa que és veritat que es poden buscar perfils que potser no siguin tan amics de la pilota, en el sentit de tècnicament parlant, i que siguin capaços d'afrontar situacions que ens trobarem en molts partits. No? Per tant, sí que és veritat que intentarem corregir això que potser no hem tingut aquesta temporada, com t'he explicat, el tema de mentalitat, la mentalitat d'escoltar, doncs si és un dia que no estàs fi amb la pilota, doncs saber treballar i saber afrontar els partits sense tenir la pilota, i això és el que estem buscant i el que estem planificant i el que estem fitxant o intentant fitxar de cara a la temporada que ve.
Pel club que suposa disputar la Lliga Elite?
Bé, jo intento agafar-m'ho com que a vegades fer un pas enrere és per fer-ne dos endavant. Jo crec que, evidentment, no és cap bona notícia, no estem gens contents, de fet, estem molt decepcionats per haver de jugar a Lliga Elite, però bueno, llavors, a partir d'aquí, un cop assumit, intento mirar la part positiva i és dir, bueno, que tota la feina que fem amb el futbol base doncs potser fa que s'accelerin algunes incorporacions a nivell de filial, inclús de juvenil, amb un primer equip. És dir, el salt no és tan alt i, per tant, bueno, pot servir com un esgraó intermig, que no el teníem previst, perquè precisament accelerarà aquest accés de jugadors de la casa creats al planter en la plantilla del primer equip.
Llavors la idea, si es manté més o menys, perquè molts jugadors que van arribar la temporada passada no van arribar per només una temporada, perquè ja destacàvem, no?, que era una cosa que es diferenciava de la resta d'equips, no?, de que no eren contractes d'un any, sinó que era una aposta a llarg termini. Si sumem això més el que comentes, que es donarà més bola a gent del juvenil, que el salt no és tan gran, entenc que també, pel que fan cares noves, tampoc arribaran tantes, no? No serà una gran revolució pel que fa a la plantilla, o almenys no és la previsió.
A veure, és una plantilla hem de tenir una plantilla de 24-25 jugadors. N'hi ha, com molt bé has dit, que ja en tenen contracte, no n'hi ha molts que tinguin contracte, perquè evidentment no eren apostes de gent jove amb ganes de créixer. Després, els juvenils, que ja sabeu, que es van renovar i que tenen més anys de contracte, també és veritat que s'ha de veure quin protagonisme tindran, perquè una cosa és que tinguin possibilitats i qualitat per estar al primer equip, una altra cosa és que no pots tenir aquest tipus de jugadors sense participar i sense competir, no? Aleshores, també juga el tema de les sessions, bueno, però sí, hi haurà canvis significatius i cares, noves cares abundants en el primer equip, com no pot ser d'una altra manera.
És essencial per l'entitat que el primer equip recuperi la categoria aquesta temporada?
És desitjable. Mira, afortunadament es tracta d'un projecte pensat, i ho he dit des de que vaig aterrar aquí, ja fa 3 anys, és un projecte pensat en el llarg termini. Espero poder-vos visitar 25-30 anys més, el que duri en aquesta vida, que espero que sigui molts anys. I per tant, des d'aquest punt de vista, quan et planteges un tema a llarg termini de fer bé les coses i amb continuïtat i treballant seriosament, no t'ho planteja. Temes essencials no n'hi ha tants. Al final, el món del futbol no és una ciència, no és matemàtica. Sí que és veritat que si treballes bé, fas seriosament i professionalment, tens moltes més possibilitats de que els resultats en tots els sentits arribin, i això és el que estem fent. I el que no es pot fer és cremar-ho tot perquè has tingut una mala temporada, igual que l'any passat, que recordo que ningú donava un euro per nosaltres. Doncs ens vam plantar el playoff i molt injustament vam quedar eliminats a les primeres de canvi. En el món del futbol s'ha d'intentar, més sovint del que sembla, mirar-te les coses en perspectiva, amb globalitat, i no només amb la particularitat dels resultats d'un primer equip, per exemple.
Parlàvem de la base, anem a parlar del filial, que aquesta temporada s'ha quedat a molts pocs punts, a dos, de poder disputar aquest play-off d'ascens. També quina sensació et deixa, o deixa l'entitat, aquest puntet que ha faltat per, doncs això, per intentar pujar primera catalana?
Bé, és que jo crec que el filial en aquest cas ha patit les conseqüències de lesions i de jugadors que s'havien d'incorporar també en el primer equip, igual que el juvenil, per no assolir finalment aquest objectiu, que era el play-off d'ascens. Vull pensar, perquè això també ho he escoltat moltes vegades, no? Que la nostra idea de joc, que la portem molt al límit, vull recordar que on s'ha de portar el límit precisament és en els filials juvenils, és en el futbol base, perquè han d'aprendre a viure aquestes situacions límit i han d'aprendre a decidir, a prendre bones decisions durant el joc. Si tu no els col·loques en situacions on hagin de decidir, després quan arribin al primer equip els costarà molt més fer-ho, no? Llavors, moltes vegades es confon, no és que ho fem perquè sí, perquè som uns talibans d'una idea de joc i d'una manera de fer, no? Ho fem precisament perquè forma part del seu aprenentatge. O sigui, ningú els diu al jugador que no han de llançar una pilota a 20 metres, o no els diu ningú. Se'ls posa en situacions i que han de ser ells qui acabin decidint quina és la millor opció en cada moment del joc. I això forma part de l'aprenentatge. I moltes vegades aquest aprenentatge, i de fet en el filial ens ha passat, suposa, doncs, perdre partits, però forma part, insisteixo, d'un aprenentatge que a futur, de cara al rendiment que volem que es busqui principalment a nivell de primer equip, és positiu.
La sortida de Pau Casassa ens ho va comentar aquí al programa, que era una cosa que ell ja una mica havia comunicat al club a principis, de que la seva idea passava per aquí, no era una decisió ferma, però que sí que ja us va traslladar les seves sensacions. Suposo que ja en aquell moment, no sé si ja vau començar a treballar amb quin pot ser el perfil adequat, i no sé com està el tema d'entrenador, si aquí doncs breument podrem saber quin serà. I
sí, també podreu saber-ho molt, molt breument. Sempre intentem, els entrenadors que es vagin incorporant, primer de tot mirem endintre, a la casa, el mateix que fem amb els jugadors, i això és el que estem valorant amb els entrenadors. Ja us estic donant ja una pista perquè no està decidit, però
sí, és que
de moment el ventall de jugadors, diguéssim, de possibilitats ja se us està reduint.
Sí.
I llavors, en això estem, no? Perquè, insisteixo, un dels punts importants en el projecte del Prat és la formació no només dels jugadors, sinó dels entrenadors. Si no, tindria cap sentit que anéssim incorporant entrenadors cada temporada quan estem dedicant uns recursos per formar-los amb una manera de fer i amb una manera d'entendre el joc. Per tant, sempre el Prat, principalment i primordialment, mirarà a casa. A partir d'aquí, si no es troba o no es creu oportú, es mira en fora.
Per posar nom i cognom, Héctor Rodríguez és una opció ocupar la banqueta del B.
És una de les possibilitats, evidentment. Ha sigut l'entrenador del juvenil i és una de les possibilitats, sí.
T'anava a preguntar per al femení, Anna, però ja que parlem d'Héctor Rodríguez, també m'agradaria que fessis un balanç de la temporada del juvenil, que també ha estat molt a prop aquesta temporada, aquestes primeres posicions. La veritat és que ha estat una lliga molt dura, pràcticament de tres equips a dalt de la classificació. Malauradament no s'ha pogut desalir aquesta primera plaça, però també quina valoració feu de com ha anat el juvenil aquest any?
Jo crec que ha anat molt bé, no excels, perquè evidentment l'objectiu era pujar, no? O almenys competir fins al per pujar, que ho han fet excepte les últimes 4-5 jornades. Però també vull posar en valor que hi ha hagut dos juvenils, tres juvenils que s'han consolidat, dos s'han consolidat sobretot, i un ha jugat molt amb el primer equip. Nois amb edat de juvenils, que ens han competit a tercera i que ho han fet molt bé. I això també ha afectat, com he dit, el propi juvenil. I no només perquè aquests jugadors, quan no hi eren, perquè quan no han jugat amb el juvenil ha guanyat molts partits i ho ha fet molt bé, sinó perquè és veritat que un dels temes que costa més quan fas aquest efecte ascensor de pujar i baixar amb nois joves, el tema del canvi de mentalitat, el canvi és molt complicat, no? O sigui, tu pugen, llavors tenen dinàmica de primer equip, de ser, llavors tornen a baixar amb els seus companys, i vulguis o no, inconscientment no és fàcil gestionar-ho, no? I això, recordo a la meva època, a mi em passava quan jugava a Can Barça, que els que estàvem en el juvenil o en el filial i en el Barça C, doncs quan hi havia moviments et veies titular un partit, però aleshores et baixava algú, no? del Barça B, del Barça C, i llavors tu no jugaves. Bueno, són situacions que dintre d'un vestidor no són senzilles. I, bueno, però passen i han de passar perquè és la gràcia de tenir una manera de fer que comptis molt amb la gent formada a casa. Per tant, és quelcom que és veritat que s'ha de reforçar, ha d'haver-hi un reforç d'aquest punt de vista, sobretot molt mental, no?, de mentalització, i al final els jugadors han de poder-ho rebre amb naturalitat, i això requereix d'un temps. Però jo crec que en línies generals la temporada del juvenil A ha estat molt bona.
I també m'agradaria preguntar-te ara si per al femení, aquí et vull fer dues preguntes en una, no? Una miqueta el balanç de la temporada del femení, també la del juvenil del femení, que ha fet una gran temporada i, com ja ens ha comentat, doncs, Víctor Sambola, doncs, la gran temporada del juvenil aportarà, doncs, moltes jugadores en el primer equip, que ja les ha fet, i per tant, doncs, suposo que en aquest sentit satisfet també per com apreta la base pel que fa, doncs, al femení.
Sí, perquè, insisteixo, per nosaltres el projecte és exactament el mateix tant pel futbol masculí com pel futbol femení. Al final, tu si vols fer un club competitiu, sostenible i arrelat a la casa, no pots funcionar d'altra manera. El primer equip no va tenir l'inici de temporada desitjat. De fet, si no hagués estat pels 6 primers partits, que no va treure bons resultats, estic convençut que hagués aconseguit l'ascens. Dit això, la base, a part d'ampliar-la quantitativament, qualitativament, està millorant moltíssim la forma de treballar, la idea de joc. Jo crec que sempre ho he dit, i sabeu que en Barça també tenia la part del futbol femení, crec que aquesta idea de joc afavoreix molt precisament el futbol femení. I en això ho seguim treballant. I la base està pujant categories, però no pel simple fet de pujar, sinó la manera com ho fa. Insisteixo, jo miro molt no només els resultats, sinó com s'aconsegueixen aquests resultats, i també estem molt satisfets amb el futbol femení.
Ara seguirem parlant, però portem aquí el Manolo, que encara no ha fet cap pregunta, i ens porta algunes dades, algunes curiositats, com ja vam fer amb Miquel Motoso, de la figura de Xavi Vilajoana.
Así es, porque Xavi Vilajoana, como él ha dicho, también jugó. Y si no me equivoco, empezó jugando a fútbol sala, sí, en el Escuela San Gregori.
En el colegio.
En el colegio.
Después hasta los 14 años.
Después pasaste por el Escolapis de Sarriá infantil y juvenil. En la DAM también estuviste un par de temporadas, para acabar de fútbol base en el Barça, División de Honor Juvenil, la temporada 91-92. De ahí subiste al Barcelona C, donde jugaste dos temporadas en tercera, y de ahí ya el salto a segunda B con el Ospi, dos temporadas, y con la Grama. Después volviste al fútbol sala, que es del Barça. Uh-huh. Y luego ya en los últimos años pues jugaste en la Llacuna, en la Peña Barcelonista San Cugat, en el Mediona, y terminaste tu carrera futbolística en el San Ignasi.
Sí, señor.
Correcto. Vale. En total, en segunda B fueron 77 partidos, 13 goles. En tercera, 46 partidos, 7 goles. En total, como digamos así, entre comillas, como profesional, 123 partidos y 20 goles. Entre esos partidos, no sé, en aquella época, si tú tenías algún ídolo futbolístico.
Soy una persona que tiene pocos ídolos. O sea, no soy demasiado tanto bueno para eso. No, pero en esa época yo siempre Maradona, conceptualmente hablando, para mí Maradona era...
¿Y de porteros? ¿Tenías alguno así que te gustara?
Prudhomme.
¿Sabes por qué te lo digo, no?
Yo porque, te lo voy a preguntar, ¿por qué fas la pregunta de Porté?
El belga.
Porque jugando con el Barcelona C, en un partido contra el Reus, expulsaron al portero titular, se lesionó, sí, o al revés, se lesionó
no
el portero titular.
No,
se lesionó al portero titular, expulsaron al portero que salió luego y tuvo que hacer el de portero, sí, 28 minutos encajando un gol del Reus.
Yo ahí tengo una anécdota, que yo... Debuté cuando me fichó el Barça en un partido de pretemporada, esto que hacían de pretemporada en torneo. Debuté de portero, porque justo salí al campo y pasó exactamente lo mismo. Debuté de portero y el último partido de un playoff de ascenso de tercera a segunda B en Mallorca, también acabé de portero. Expulsaron a los porteros y acabé. Es decir, en mi etapa de Barcelona, en 3 años en el Barça, curiosamente, debuté de portero y acabé jugando de portero. I a mi me gustava mucho jugar de portero.
Clar, anava a dir, si et poses la porteria és perquè ja als entrenaments alguna cosa feies mi, i confiaven una mica en tu.
A mi se me dava... Bueno, no se me dava mal, disfrutava.
No et feia por estar sota
no, les... No, 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 absolut.
Sí, sí, además precisamente en ese partido que hice contra el Badia Calamilló,
exactamente, en Mallorca,
mantuvo la portería cero.
Això t'anava a preguntar, sí. I va encaixar gols o no?
Jugar, mantuvo la portería cero. También tengo aquí el último partido como amateur, que fue con el San Ignasi. Lo que pasa es que acabó mal, porque os metió 8 goles el Atlético San Joan Moncà. Ese es el último partido como amateur.
A Manu, que li acaba de donar, per la gent que ara estigui escoltant l'entrevista, un, no? Una fotocòpia de la crònica del partit.
Exacte, sí.
Per tall de premsa.
Sí. Ahí habíamos subido ese año a la primera.
Te retiraste marcando porque marcaste tú el gol del
sí, ahí, sí, no, ahí todavía marcaba. Lo que pasa que aquí ahí ya me di cuenta de que no aguantaba más. Mi cuerpo ya dijo basta.
Vale, ¿qué relación tenéis con el Girona? Porque veo que en el Girona está Quique Cárcel, está Juan Carlos Moreno, está Quique Álvarez, Santi Pou. No sé si me dejo alguno de los que ha jugado contigo.
Pues no, creo que no. Alguno seguro. Bueno, además con Quique Garcel coincidimos 2 años jugando en el mismo equipo, incluso en el Barça C, y tenemos muchísima amistad. Luego Santi Pou, jugué con él en el Ospi. Juan Carlos Moreno, jugué con él no, pero entrenábamos a menudo, porque en esa época, la época de Johan Cruyff, en Can Barça, también era muy habitual los entrenos conjuntos entre sub-19, o sea, juvenil, Barça C y Barça Athletic, incluso con el primer equipo. Habíamos llegado a entrenar, la época de Romarios, Laudrups y compañía, y eso era muy habitual, y por tanto tengo muy buena relación con todos ellos.
Y bueno, del año 2015 al 2020 estuviste de responsable de fútbol base del Barça, y entre otros fichajes, tú fichaste a Lamine Yamal.
A ver, si yo di el ok, estás,
aquí
es el tema, no, no porque
sí que,
o sea, que al final, sí, hombre, todos los que ficharon ahí los firmaba yo daba el ok, pero sería demasiado pretencioso por mi parte decir que no, que yo lo vi y dije no, hay que ficharlo, no, evidentemente yo le echaba un ojo a todos, pero yo siempre, normalmente siempre me fiaba de los informes que me pasaban, yo solo daba el ok. Lo que sí que es verdad, que con Lamine se hizo una excepción al ser responsable de la Masía, que fue mantenerlo en la residencia, porque al ser un jugador de la casa, o sea, de Cataluña, en principio los jugadores de Cataluña no se quedan residiendo en la Masía. Y en su caso, bueno, tuvimos que hablar con la familia, con los padres, y convencerlos, recomendarlos de que se quedase residiendo en la Masía, y así fue.
Doncs, déu-n'hi-do les curiositats que ha portat ara el Manolo.
Sí, hi ha alguna més, però veo que nos quedamos sin tiempo.
Sí, ens anem quedant sense temps, però bueno, han estat bé perquè crec que han desbloquejat alguns records que jo crec que no tenies en ment, com el tema de la porteria. No m'agradaria marxar sense abans fer-te dues preguntes. Aquestes no són tan amables com la del Manolo, que diem que ha estat la part com més suau, més amable.
Dispara.
La primera, pel que fa al tema aportacions ajudes que reben les entitats esportives de la ciutat cada any. En el cas de la EPRAT, aquesta quantitat es preveu que pugui ser menor? Es mantindrà igual que en els darrers anys?
En principi hi ha previst que es mantingui. Al final són ajuts que no depenen del que un primer equip estigui. De fet, ans al contrari, depenen molt de la feina feta, del treball que es fa amb el futbol base, del treball que es fa amb el femení, del treball que es fa amb la fundació. És a dir, tenen a veure molt més amb l'esperit esportiu, formatiu, social, que no pas de rendiment d'un primer equip.
I ara sí, l'última. Ja fa 6 anys que es va aprovar a l'Assemblea el procés de transformació ASAT. En quin punt s'està ara mateix?
Està molt a puntet. Jo sempre he dit que al final no es tracta de... És un canvi formal jurídic que crec que ens aportarà molts temes, molts aspectes positius, i els temes formals, administratius, jurídics, doncs són molt farragosos i no són fàcils. Però jo us diria que, bueno, absolutament segur que al llarg d'aquesta temporada s'acabarà de fer la transformació pròpiament dita, sens dubte. Espero que sigui més aviat gener-febrer que no al maig.
Això t'anava a preguntar, si al llarg de temporada és finals d'any o durant la temporada?
És dir, ara estem pendents que, per dir les coses pel seu nom, estem pendents que la Generalitat ens doni l'okay. Hem hagut de portar un parell de documentació més que ens ha demanat i que ara els hi aportarem. En principi, amb l'okay del Departament d'Esport de la Generalitat, que el tenim, i ara el tràmit únic que ells ho traslladaran a Madrid, al Consejo Superior, i un cop ens diguin l'okay, conceptualment, pues es convocarà assemblea i s'iniciarà el procés de subscripció d'accions, pròpiament dit, i a partir d'aquí és un tema dels terminis que toquin, 20 dies, 10 dies, no? Diguéssim que l'única incògnita en quant a terminis és aquests mes i mig, dos mesos que puguin trigar les administracions competents a donar-nos el tret de sortida. A partir d'aquí són els terminis ja molt establerts. No es podran allargar 6 mesos, 7 mesos, no. Ja és molt més reglat i molt més matemàtic, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs, com dèiem, ens quedem fora de temps. Manolo, no sé si, ja que ens hem passat una mica, se t'ha quedat alguna pregunta que li vulguis fer al Xavi? És la teva oportunitat, ara o mai.
No, pregunta no, perquè se alargaría mucho. Solamente comentar que tiene 2 hijos.
Tres.
De los que juegan a fútbol, Teo está en el infantil del Prat y Luca en la escuela estoico Racing Sarriá de Benjamines.
Muy correcto. Y espera, déjame que una lanza a favor de mi hija, me diga que juega al vóley en el Sarks y siempre me dice que si el fútbol, no fútbol.
¿Aquí als Vikings?
Lo sé, muy mirat, ¿eh? M'ho he estat mirant, però de moment per logística i us he de dir que ho fa molt bé. Ja sé que sóc el seu pare i puc ser subjectiu,
que el Vikings l'agafa amb els braços oberts. Per tant, doncs, la convidem. Doncs, Manolo, gràcies per venir avui aquí i, evidentment,
al
nostre convidat d'avui, un convidat de luxe, el Xavi Vilajona, per respondre totes les preguntes, algunes més incòmodes que altres, però gràcies per respondre-les totes. I res, pendents d'aquestes notícies que, com ens comentaves, començarem a veure en els propers dies i setmanes.
Exactament. I gràcies a vosaltres, Manolo, Jonathan, i ja ho sabeu, quan vulgueu.